L'informatiu de Murten. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Murten.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUT. Avui dimarts, dia 15 de març, destacarem... La lluita contra el cargol poma té poca incidència en les aus hivernants del Delta de l'Ebre. Demà dimecres, els responsables d'agricultura del Senat visitaran Amposta i el Delta. Els habitants de les Terres de l'Ebre podran conèixer el cost de la seva medicació a partir de maig. Esquerra Republicana de Catalunya demana al govern una decisió clara i ràpida sobre el traçat de la variant de la C-12 entre Tortosa i Aldover. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'assecament dels arrossars del marge esquerre del Delta de l'Ebre, com a mesura per combatre el cargol poma, no ha tingut una afectació significativa en la població d'ocells aquàtics que fan servir aquesta important zona humida com a quarter d'hivernada. De fet, el recompte d'aus que han passat aquest hivern al Delta, elaborat pel Parc Natural, és de 236.789 exemplars, una xifra superior a la mitjana dels últims darrers anys, que ha estat de 215.000. Ara bé, els tècnics sí han detectat un canvi important en la distribució de les espècies més lligades als arrossars, el bernat pescaire, la fredeluga, el capó reial, la daurada grossa i el batallaire. Aquestes espècies s'han concentrat majoritàriament a l'hemidelta sud, on sí s'han mantingut els camps inundats, amb densitats molt superiors a les de l'any passat, explicava el tècnic del Parc Natural, Toni Curcó. Així, per exemple, a l'hemidelta dret la densitat de bernats ha passat de 14 a 38 exemplars per cada 10 hectàrees, mentre que a l'esquerra han passat de 15 a 4,3 exemplars. Un fenomen similar ha succeït amb la fredeluga, que ha pujat de 66 a 105 exemplars, mentre que a l'hemidelta esquerre ha baixat de 53 a 5,4. El capó reial ha passat d'una densitat de 0,6 a 19,2 exemplars a l'hemidelta sud i s'ha reduït de 2,4 a 0 el nombre d'exemplars a l'hemidelta nord. D'entrada, sembla que les mesures contra el cargol poma no han perjudicat les espècies, però tampoc no han entrat a analitzar la situació en detall. Aspectes com si aquesta major densitat ha fet que les aus passessin gana o s'incrementés la mortalitat, assenyalava Curto. El cens d'hivernants es va dur a terme del 7 al 26 de gener i van participar 41 persones entre tècnics del parc, agents rurals i voluntaris. Les dades s'integren a l'International Waterbird Census i permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida. Enguany s'han detectat al delta dues espècies noves, el territ de Baird i el tetolet becllarg, que es reprodueixen a l'Amèrica del Nord i Sibèria. Els ànecs i els limícoles, que han batut un rècord històric, continuen sent les espècies més abundants.
Serveis informatius de Mute.
Demà dimecres, els responsables d'agricultura del Senat visitaran Amposta i el Delta de l'Ebre per conèixer la realitat d'aquest sector a les nostres terres. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Doncs la Comissió d'Agricultura del Senat espanyol visitarà demà dimecres Amposta i el Delta de l'Ebre. La comissió estarà encapçalada pel seu president i alcalde de Almonte, Francisco Belda. Una visita que es deu a una invitació del portaveu d'Agricultura de Convergència i Unió al Senat, l'ampostí Joan Maria Roig, que explicava el motiu d'aquesta visita i el recorregut que realitzaran.
Ja ha tingut un interès molt especial que poguessin visitar Amposta, que poguessin visitar el Delta, que puguen conèixer de primera mà de quin territori tan extraordinari estem parlant i sobretot de que ens ajuden en moments que seran importants en canalitzar aquelles ajudes que necessita la nostra agricultura. Per això, de demà vindran en posta, tindrem una reunió en Miquel Fàbregas, el president de la cooperativa Rossera, de la Cambra. Visitarem el Delta, visitarem les instal·lacions de la cooperativa i també, finalment, tindrem una recepció a l'Ajuntament d'Amposta on volem escoltar el que ens digui el doctor Manel Ferrer, l'alcalde d'Amposta, en relació també a un tema que ens inquieta, que tota la gent del nostre territori ens importa.
L'objectiu 17 punts que han de marcar la posició del govern espanyol en la futura política agrària. Una moció que fou doncs acceptada per la ministra d'Agricultura, Rosa Aguilar, i que en alguns dels seus punts es traslladarà també a Europa.
Els habitants de les Terres de l'Ebre podran conèixer a partir del 15 de maig el cost de la seva medicació. Els 11 centres d'atenció primària de l'Institut Català de Salut de les Terres de l'Ebre donaran a conèixer el cost de les medicines en el pla de medicació que es lliura al pacient. Aquesta mesura s'ha realitzat en el marc del desplegament del projecte que, amb la inclusió d'aquests centres d'atenció, arriba a la seva tercera fase i, en els propers mesos, la mesura s'acabarà d'estendre de forma progressiva a tot el territori català. Actualment, el 73% dels facultatius prescriuen receptes electròniques, mentre que el 100% de les oficines de farmàcia de Catalunya ja dispensen electrònicament. Uns 3 milions de persones han rebut receptes en forma electrònica. La implementació operativa de la recepta electrònica ja està disponible a tot el territori català, però la seva implantació operativa s'està fent progressivament. La recepta electrònica, que millora la seguretat i la qualitat pel que fa a la prescripció i a la dispensació dels medicaments, ha permès un estalvi de més d'un milió d'euros en paper i en la disminució de visites als centres. El pla de medicació és el model de recepta electrònica que es fa servir a Catalunya. Es tracta d'un full que integra la informació necessària per seguir correctament el tractament. Així, incorpora tots els medicaments receptats encara que ho hagin fet diferents metges i les pautes d'administració. A la recepta es detalla el preu total dels fàrmacs prescrits i quina quantitat haurà de pagar la persona a la farmàcia. Per tant, la recepta mostra també els diners que aporta el Sistema Nacional de Salut per subvencionar la compra d'aquests medicaments.
Serveis informatius de Mute.
Esquerra Republicana de Catalunya va presentar dues preguntes per escrit a la mesa del Parlament arran del nou traçat de la variant C12 entre Tortosa, Roquetes i Aldover, anunciada pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gervasi Aspa, va demanar al govern una decisió clara i ràpida i va remarcar que la C12 és una infraestructura viària fonamental amb un impacte per a la circulació viària no només en clau local, sinó també per al conjunt de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar dues preguntes on demana al govern si mantindrà el traçat aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de gener del 2010 i quin és el calendari previst de redacció del projecte. Aspa exigeix al govern que prengui una decisió clara i ràpida sobre la variant C12, ja que, segons afirma, aquest projecte no es pot aturar o ajornar, tal com ha passat amb el nou Hospital Regional i l'Institut d'Escola de Sant Jaume d'Enveja, segons va denunciar. Aspa considera que fins ara només s'ha vist dubtes i desorientació per part del govern en la qüestió de la variant. A més, li ha recomanat que pensi molt bé com actuarà perquè la seva acció pot aturar la construcció de la variant per un temps indefinit. El republicà també va afegir que la decisió ha de tenir en compte els interessos de tots els ciutadans, de manera que va dir que estan convençuts que el govern no caurà en la temptació de fer-ne un ús electoralista o partidista de cara a les properes municipals. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya també va preguntar per quan està previst dur a terme l'aprovació de l'estudi informatiu del tram de la C12 entre Vinallop i Alcanar. Aspa va assenyalar que als pressupostos de la Generalitat per a l'any 2010 es va incloure una partida dedicada a finançar l'estudi del traçat del desdoblament del tram de la C12 entre Lleida i Tortosa i que a finals de l'any passat ja es trobava força avançat. Per a Gervasi Aspa, el desdoblament de la C12 és de gran importància per a la competitivitat i la connectivitat de les comarques de l'Ebre, per la qual cosa és important seguir el calendari marcat. El proper mes d'abril començaran les obres d'asfaltat dels carrers del centre de la ciutat d'Amposta després de la remodelació realitzada a les voreres de l'anell viari bàsic amb una inversió de 200.000 euros. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat una partida de 200.000 euros per quitrenar diferents carrers de la ciutat, en especial els carrers del centre, que han de quitrenar-se després de les obres de remodelació i millora de diferents voreres de l'anell viari principal de la ciutat. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Aquest any no és una excepció i, a més, coincideix en que s'han fet diferents obres al centre de la ciutat que ha afectat a la xarxa bàsica de comunicació. Concretament estem parlant les obres de la remodelació de totes les voreres del carrer Juan de Àustria o del carrer Navarra i no sé si Sorana Montagut, i per tant l'Ajuntament ja ha aprovat una memòria valorada d'equitanat de nous carrers que té una valoració de 200.000 euros i que, si no passa res, a principis del mes que ve s'haurà adjudicat aquest equitanat de carrers i per tant esperem que dins de la segona quinzena del mes d'abril estiguen totalment ja quitrenats tot aquest seguit de carrers de la ciutat, que comportarà, a ben segur, una millora de les molèsties que en aquest moment generen, per una banda, les obres, perquè deixen moltes rases que es tenen que quitrenar totalment, i també aprofitarem per fer tota una sèrie de rehabilitació de clots que estan afectant per les pluges també altres carrers de la ciutat. Però
d'altra banda, l'alcalde d'Amposta ha volgut agrair la paciència dels ciutadans durant les obres i ha recordat que en un termini màxim de 10 dies i si les pluges ho permeten, s'obrirà el trànsit al carrer Miquel Granell, un dels vials més importants de la ciutat. Coneixen l'avinguda de Santa Bàrbara amb l'avinguda de la Ràpita i que donarà novament fluïdesa al trànsit pel centre de la ciutat d'Amposta.
La residència d'avis de l'Ametlla de Mar donarà assistència a prop de 150 persones. La construcció de la residència d'avis i centre de dia de l'Ametlla de Mar ja està en marxa. L'edifici tindrà 1.500 metres quadrats, on hi haurà 40 habitacions dobles i 40 de senzilles per als residents. També es preveuen unes 28 places pel centre de dia. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens porta aquesta notícia.
Una residència pensada per les persones, molt humana. D'aquesta manera és com ha definit la futura residència de l'Ametlla de Mar Juan Alba, enginyer de camins, que forma part de l'equip que ha elaborat el projecte. Aquest edifici, la construcció del qual ja fa uns dies que està en marxa, s'ubicarà a l'Avinguda de l'Ensenyament. I és que aquesta construcció de 1.500 metres quadrats, formada per una planta baixa i dues plantes, està concebuda per integrar-se al paisatge i poder fer gaudir de l'entorn als usuaris només mirant per la finestra. Cada planta comptarà amb dues sales d'estar i menjador. La residència tindrà 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. La planta baixa és on es concentraran els serveis d'ús compartit per residents i usuaris del centre de dia. Alguns dels serveis que s'oferiran seran podologia, psicoteràpia, manualitats, bugaderia, entre d'altres. A més, la residència tindrà un porxo de 200 metres quadrats on es podrà gaudir del bon temps a l'aire lliure i el paisatge, ja que la residència comptarà amb un jardí ampli on hi haurà fins i tot un espai dedicat al treball de l'hort. Aquesta residència, a més d'oferir un servei a la gent gran, també crearà prop de 60 llocs de treball. Escoltem Juan Alba, enginyer de camins, que ha participat en l'elaboració del projecte de la residència.
Aquest projecte és un projecte que s'ha treballat molt i que està molt pensat per la gent que hi viurà, per la gent que hi anirà al centre de dia, que té una sèrie de serveis en la planta baixa per la gent que acudirà al centre de dia, i està pensat també per la gent que hi treballarà. És a dir, tot això s'ha combinat en el projecte estudiant molt bé les circulacions de la gent que hi treballarà, perquè amb el personal que normalment està, diguéssim, dotat aquest centre, s'hi pugui prestar el millor servei.
A l'hora de crear la residència també s'ha tingut com a objectiu la sostenibilitat energètica. Per aquest motiu es realitzaran factors d'estalvi energètic com el forellament i s'usaran plaques solars. Així ho ha explicat l'arquitecte Joan Maria Gutiérrez. Les obres d'aquesta residència tindran un cost de prop de 5 milions d'euros. Es preveu que la residència i centre de dia estigui acabada en un any.
L'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat per demà dimecres una xerrada informativa per donar a conèixer la nova convocatòria d'ajuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per a emprenedors, agrobotigues i indústries. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, amb l'objectiu d'informar sobre aquesta nova convocatòria d'ajuts promoguts per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, el nostre ajuntament ha organitzat una reunió informativa per demà dimecres a partir de les 8 de la tarda a Serveis Agraris. Una xerrada informativa de la qual en parlava als nostres micròfons el regidor de l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Fet una convocatòria pel dimecres 16 a les 8 de la tarda als Serveis Agraris. De fet, vull dir, s'ha enviat algunes convocatòries de gent que tenim, almenys jo tinc una mica controlades, però sempre penso una mica que és allò que sempre es queda algú, que no li dius i que és llàstima, i és el motiu de vindre aquí a aquesta casa, al Canal Ràdio, a explicar-ho. En tot cas, són ajudes que són per a noves empreses, per a emprenedors, també si algú pensa en agrobotigues i indústria.
Concretament, el que la Mancomunitat ha posat en marxa són tres noves convocatòries d'ajuts per a emprenedors, agrobotigues i indústria. Les dues primeres són adreçades als 26 pobles de la Mancomunitat, mentre que els ajuts destinats a la indústria només ho són per als 9 municipis que no poden rebre ajudes provinents del Pla de Reindustrialització. En el cas dels emprenedors, la Mancomunitat subvenciona les despeses inicials de tramitació de l'activitat i les inversions per posar-lo en marxa, sempre que superen els 3.000 euros. L'operació s'ha d'haver fet entre l'1 d'octubre del 2010 i el 31 de desembre de 2011. Se'n subvencionarà el 50% i l'ajut mai serà superior als 10.000 euros. En el cas de les agrobotigues, l'objectiu és la diversificació econòmica i la potenciació dels productes de la zona. Per això se subvenciona la creació o l'ampliació d'una agrobotiga si la inversió supera els 15.000 euros. Es pagarà el 50% del total i l'ajut no serà superior als 40.000 euros. Finalment, i en el cas de la indústria, es finançaran els interessos i amortitzacions dels préstecs que es demanen per a iniciatives industrials noves o ampliació del procés productiu. En aquest cas, se subvencionarà entre el 10% i el 30% d'aquests interessos, que no seran superiors, no hauran de ser superiors, als 15.000 euros. Per saber totes aquestes coses i molt més, recordeu, el nostre Ajuntament a Alcanar ha organitzat aquesta xerrada informativa prevista per demà dimecres a les 8 de la tarda a Serveis Agraris.
La xef Carme Ruscalleda va participar ahir dilluns en la jornada professional que va tancar la segona edició de la Fira Alimentària Festast de Tortosa. Tot i patir una greu afonia, la cuinera no va faltar al seu compromís d'assistir al certamen i va participar en una demostració culinària juntament amb el cuiner Fran López del restaurant Torreó de l'Índia de l'hotel Villarretiro de Xerta, amb una estrella Michelin. Ruscalleda va destacar la importància que s'aposti pel potencial de la zona, que l'Ebre en té molt.
D'entrada, penso que és molt important apostar pel potencial de la zona. I l'Ebre té molt potencial i té personalitat. Per tant, aquestes accions sempre tornen creixents. Enhorabona per la iniciativa, perquè al darrere hi ha un gran esforç, un esforç de creure en el futur, un futur que segur que serà vostre.
Durant els dos dies i mig que Festast va obrir al públic en general, s'han fet 10.000 tastos. El balanç de Festast que va fer ahir dilluns l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de Promoció Econòmica i president de la Fira de Tortosa, Ricard Forés, va estar extremadament positiu. Tots dos van coincidir a dir que, malgrat ser només la segona edició, la fira es consolida tant pel seu model com per la seva gestió i amb una jornada professional que va donar un salt qualitatiu molt important. Així mateix, coincidint amb Festast, Tortosa va acollir aquest passat cap de setmana una trobada d'autocaravanes que ha estrenat el nou espai per aquests vehicles que ha fet l'Ajuntament. Forés va explicar que la 80ena de participants, molts d'ells provinents de França, estan plantejant fer una trobada anual amb motiu de la Fira Alimentària. L'escoltem.
És que durant el cap de setmana hi ha hagut una trobada d'autocaravanes a la ciutat, aprofitant la nova àrea que posàvem en marxa. Però també aquesta trobada, també en part, ha estat possible perquè hi havia un reclam de la Fira, de Festast. Puc dir-vos tranquil·lament que van passar sobre les 80 autocaravanes, algunes de França, i del resultat d'això ens diuen que els autocaravanistes que van venir a la ciutat s'estan plantejant de fer una trobada anual en motiu de la Festast. Què vol dir amb això? Vull dir que als visitants que venen no preguntem d'on venen i, per tant, és difícil saber quina valoració pot fer de la fira algú que ve de fora de les Terres de l'Ebre. Però amb aquest petit col·lectiu sí que tenim una dada que ens demostra que, a banda de que l'any passat ja es va veure que aquesta fira agrada i té acceptació a les nostres terres, enguany podem constatar amb aquest petit col·lectiu de que té interès quan una persona ve de fora de les Terres de l'Ebre i veu el que és la fira. Per tant, què vol dir amb això? Que aquesta fira també té un potencial molt alt d'atreure turistes de fora per visitar aquesta fira combinada amb altres propostes que té la ciutat.
La Fira Alimentària Festàs de Tortosa es va celebrar de l'11 al 14 de març al pavelló firal de Remolins. Malgrat l'actual situació de crisi econòmica, s'ha aconseguit incrementar el nombre d'expositors en un 15%, passant dels 62 de l'any passat al 71. La cloenda va coincidir amb el lliurament dels guardons gastronòmics Llorenç Torrado. En la categoria de cuiners i restauradors, el premiat va estar Isidre Gironès. En l'apartat de productors i comerciants, el premi va anar a parar a l'Associació del Territori del Sénia. I finalment, en la categoria de divulgadors, el guanyador enguany ha estat Josep Lladonosa.
Serveis informatius de Mute.
La Ràpita està treballant amb Ports de la Generalitat en l'ambiciós projecte de rebre el tràfic de creuers al port rapitenc. Aquests dies, el municipi es promociona a Miami en la fira internacional més important de creuers. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
La Ràpita estarà present fins aquest dijous a la Fira Citrade de Miami, als Estats Units, com un dels tres ports catalans candidats a rebre l'arribada de creuers. La Ràpita, Palamós i Roses són els tres ports de Catalunya que hi són presents en aquest certamen, el més important del món de creuers. L'estada la patrocina Ports de la Generalitat amb la col·laboració dels ajuntaments i patronats de turisme Costa Brava i Terres de l'Ebre. I en representació de la Ràpita ha assistit el gerent de l'estació nàutica Jordi López. L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, ha destacat com s'està treballant des de fa més d'un any des de l'Ajuntament per incorporar la Ràpita entre els ports del Mediterrani que poden rebre tràfic internacional de creuers.
És importantíssim per a la Ràpita i per al seu desenvolupament econòmic la presència a la Fira de Miami, que és la fira més important en quant a creuers de tot el món i que és un segon pas. El primer pas va ser important, arribar a un acord en Ports de la Generalitat i en turisme de les Terres de l'Ebre, i ara este és un segon pas perquè ja podem aportar el que nosaltres disposem aquí a la Ràpita, el que disposem aquí al territori, per tal de que no tot sol siga l'oferta portuària, sinó a més hi haga tota una oferta de visites tant culturals, de natura, com d'oci, i per tant ja donar una garantia més als turoperadors que es dediquen a treballar en estos vaixells de mitjana estada, de que la Ràpita pot ser un lloc d'acollida i a més pot ser molt important per a tot el territori.
Palamós esperar al port que té el projecte de rebre creuers més avançat. De fet, ja ha rebut uns 100.000 passatgers fins ara i en la temporada 2011 es preveuen 39 escales de creuer i uns 38.000 passatgers. Aquests dies a Miami, els tres ports catalans participaran en actes i trobades amb empreses i turoperadors de creuers per donar a conèixer les seues destinacions.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Deltebre renova el conveni amb l'associació La Ribera de la Cava. Des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu ens porta aquesta informació.
L'Ajuntament de Deltebre i l'Associació Cultural, Recreativa i Agrícola de la Ribera de la Cava signaven dijous un nou conveni de cessió d'ús de l'edifici de la Germandat Sindicat de Pagesos, un dels edificis més emblemàtics de la població. El conveni renova la col·laboració entre les dues entitats, s'adapta a les necessitats actuals de l'associació i defineix els drets i deures de cadascuna de les dues parts. Un dels punts més importants és l'ampliació fins a 50 anys del termini de cessió d'ús de l'edifici de la Germandat, que actualment dona un important servei al teixit associatiu del municipi. L'acte de signatura del conveni va estar presidit per l'alcalde de Deltebre i el president de l'Associació Cultural, Recreativa i Agrícola de la Ribera de la Cava, Salvador Bertomeu, que destacava la importància d'aquest conveni, ja que estableix un nou marc de relacions entre les dues entitats.
Significa, avui pensem que és un gran dia pels acords que hem arribat, tant l'associació cultural com l'Ajuntament. El més important, el més rellevant, és el conveni per la prolongació a 50 anys, que creiem que aquí hi ha un marge i un reconeixement a tot l'esforç que van fer els antepassats del nostre poble, i més d'un edifici tan emblemàtic i el que representa per la Cava.
L'alcalde es felicitava també pel conveni, ja que creu donarà una millor resposta a totes les activitats que es fan actualment a l'edifici. Gervasi Aspa.
Suposa un reconeixement a un esforç i un sacrifici de la gent, del que va ser la capacitat que tenien els nostres iaios i iaies, i pares i mares, de poder construir una cosa que només englobés en aquest moment el món associatiu del municipi. És un reconeixement a l'esforç i manteniment d'aquest edifici, i per part de l'Ajuntament el que s'ha fet és intentar adequar la normativa vigent als estatuts que ells també com a associació han renovat i adequar aquests estatuts al reglament i per tant, poder fer que totes aquestes activitats que es fan, es faran i que esperem que se'n facin moltes més, s'adecuïn a la llei i a el que marca el nou conveni. D'aquesta manera, a part de l'ampliació del termini, crec que ha quedat molt clar també quins són els drets i deures de cadascú, tant de l'administració actuant com de l'Ajuntament, com en aquest cas l'associació a la Ribera de la Cava, això també ens fa entrar en una altra etapa de col·laboració mútua i recíproca entre les dues entitats que farà pues, que això vagi molt més millor. No? Per tant, és una millora a tots els nivells per a tots els ciutadans, en aquest cas de Deltebre.
L'edifici de la Germandat Sindical de Pagesos ha estat rehabilitat recentment per l'Escola de Llerlo Sindicat. Les obres han consistit en la rehabilitació interior de l'edifici antic de la Germandat, amb l'adequació dels despatxos que ocupen les entitats, el recanvi de portes i finestres, l'adaptació de la instal·lació elèctrica a l'actual normativa d'edificis públics, la construcció d'uns nous serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i la instal·lació d'un ascensor.
La banda de música de Santa Bàrbara projecta gravar un compact disc. Es gravaria en directe al decurs d'un concert a dos centres d'ancians. La iniciativa s'enmarca dintre del projecte Tu Ajudes, patrocinat per Catalunya Caixa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs, efectivament, com ha vingut fent els darrers anys, la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara ha presentat el seu projecte per acollir-se al programa Tu Ajudes que organitza Catalunya Caixa i que permet als clients de l'entitat decidir el destí de part dels recursos econòmics de la Fundació Caixa Tarragona. Amb aquest innovador programa, els clients donen suport amb els seus vots per aconseguir una dotació econòmica per als projectes presentats per entitats sense afany de lucre que volen fer realitat. Enguany el projecte presentat pels músics planers ve impulsada per la necessitat de col·laborar amb col·lectius com el de la gent gran o amb possibles discapacitats que es troben en centres residencials o hospitalaris. Enguany la intenció, segons que explicava Paco Casador, president de l'entitat, seria fer un parell de concerts gratuïts per als residents de l'Hospital de Jesús i de la Onada per poder apropar-los al món de les emocions tramès des de la interpretació de la música de banda en directe. L'escoltem.
Fer dos concerts, diguem-ne, un a l'Hospital de Jesús per a la gent gran, llavors un altre a l'Onada. Jo vaig estar parlant amb ell, us va aparèixer bé l'idea, llavors és pràcticament, si nosaltres demanem quatre coses que necessitem a l'escola per a nosaltres, doncs a canvi nosaltres el que fem és proposar fer aquests dos concerts en aquests llocs que crec que estan una mica, no vull dir deixant, es poden tindre una banda de música allí. I això va ser l'idea per a tornar a fer una petició, diguem-li, a Tu Ajudes.
Els músics planers pensen que aquesta iniciativa pot significar un reconeixement i una activitat lúdica agradable per als malalts i ancians. Per això han pensat que, com a segona part del projecte, es podria fer una gravació en directe del concert per deixar una mostra de la seva col·laboració mitjançant un compact disc. Per això, la quantia que rebin en guany, cas de ser seleccionats pels votants, aniria destinada a adquirir un equip de veus, microfonia i un petit estudi de gravació portàtil per poder dur a terme aquesta singular i solidària iniciativa. Ho explicava Marc Subirats, que és el director de la Unió Musical Jaume Balmes.
Mos va acudir que podia fer un concert dedicat a ells en el que és un programa de concert que fos més tirant als seus gustos de cara a, pues, no sé si podem preparar alguna sarsoleta o alguna cosa així i després pues, el tema d'intentar en el que poguéssim fer, gravar-ho i després deixar un record allí pues, per si mai volguien tornar a sentir el concert o poder-nos-ho posar, no? Bueno, ja veurem com anirà, perquè et dic, hi ha moltes entitats, un munt de gent, i allà en poguéssim arribar, arribarem. La idea era això, tampoc era fer una maqueta allò en un estudi de gravació, ni res. Hi ha ara, avui en dia hi ha molts avanços en el tema de gravació, hi ha gravadores portàtils, i queda bastant bé. I, de fet, aquesta gravadora després també es podria utilitzar per a poder utilitzar com un petit estudi de gravació dins del que és l'acadèmia, no? Per a fer, doncs, gravar audicions o gravar assajos...
Els representants de la Unió Musical també explicaven que el primer dels concerts, el que es farà a la Onada, ja té data. Es faria el 23 de juny. El previst per a l'Hospital de Jesús està encara per decidir. Els interessats en recolzar aquest projecte solidari d'abast territorial poden fer-ho donant els seus punts al codi de votació 1309, que és el que correspon a la Unió Musical Jaume Balmes.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutter.